Les dues en punt, encetem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
L'empat ahir contra el Badalona deixa lectures de tot tipus, moltes de positives, alguna també de negativa i sobretot una pregunta: què hagués passat si el partit es juga en condicions normals? No sé si el Sabadell hauria dominat més, hauria tingut més possibilitats de batre Morales, d'allargar la mitjana anglesa, però sí que sé segur que hauria estat un altre partit. Amb la pluja i tal i com està la gespa de la nova Creu Alta, del partit d'ahir no es pot extreure pràcticament cap conclusió, més enllà de la garra demostrada un cop més per l'equip. El joc va ser ensupit, la pilota no corria i l'única ocasió, clamorosa, això sí, la va tenir Giba pel Badalona, però segurament tampoc hagués estat just un 0-1 en un escenari com aquest. Els de dalt, mentrestant, no fallen. O millor dit, qui falla és qui tenia marge, qui s'ho podia permetre, l'Hèrcules, amb la qual cosa la resta va fent la feina i l'escletxa, que s'ha obert entre el quart i el cinquè, ja és de 5 punts. No sabem si circumstancial o premonitori, perquè queda una vida i mitja encara, però sí que és significatiu que els quatre primers segueixin puntuant i escapant-se. Això obligarà els perseguidors a continuar amb el que està fent el centre d'esports els últims mesos, és a dir, puntuant cada setmana. Ja són 7 les jornades consecutives sense cedir cap derrota i totes les portes d'un calendari realment maco, per exigent però també per il·lusionant. Hem explicat que els de dalt han obert una escletxa amb el cinquè i el sisè per a baraix és el Sabadell. Doncs bé, els de Toni Saligrat s'enfronten les dues pròximes setmanes al Lleida Esportiu i a l'Hèrcules, dit d'una altra manera, a dos d'aquests quatre equips que són a la part alta i que s'hi han escapat. Així que per a baraix, però especialment per saber si aquest Sabadell lluitarà les pròximes setmanes com a mínim per les primeres places, els dos pròxims compromisos ens serviran per comprovar l'ambició d'aquest centre d'esports.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Passarem la lupa del 0-0 d'ahir contra el Badalona amb el Sergi Garcés, amb Toni Saligrat, l'abecedari del Marc Pijuan, l'anàlisi de Manolo González o les valoracions dels futbolistes arlequinats. També un vol per al Coi i també per Ejía de los Caballeros. A la suite de bronze, el 5-2 massa contundent del Sant Cugat al Sabadell Nord i el bloc poliesportiu, entre d'altres, la permanència del Cercle Primera o el bon paper del Natació Sabadell a l'Estatal d'Hivern.
I fora de l'hotel?
Andrea Dovizioso guanya l'últim Gran Premi de la temporada a Xest sota la pluja, també. Tan sols 16 pilots van acabar la cursa, anant per terra alguns com Márquez o Viñales. Era l'última prova de Dani Pedrosa, que es va acomiadar de MotoGP amb un cinquè lloc. Alexander Zverev s'ha doctorat guanyant la Copa de Mestres a Londres. El tenista alemany es va imposar ahir a la final per 4-6 i 3-6 davant Novak Djokovic. I la selecció espanyola ha quedat eliminada de la Lliga de les Nacions. Ahir l'equip de Luis Enrique necessitava que Anglaterra i Croàcia empatessin a Wembley i, tot i que per moments estava virtualment classificada, un gol de Harry Kane al tram final va donar el passi als anglesos. En paral·lel, el combinat estatal, amb un equip plegat de joves promeses, va superar Bòsnia-Herzegovina per 1-0 en un amistós jugat a la Palmes. El Barcelona femení s'ha situat a un punt de líder de la Lliga Iberdrola gràcies al triomf ahir al mini per 2-1 davant l'Atlético. Les blaugranes es van imposar contra el primer classificat al temps afegit de la segona meitat per mitjà de Toni Dugan, escurçant així de 4-1 punt la distància entre Matalasseres i Culers. I finalment el Barcelona s'ha classificat per la Final Four de la Lliga de Campions de Futbol Sala. Aprofitant el factor pista a favor, l'equip blaugrana ha acabat primer del seu grup gràcies al triomf en l'última jornada per 2-0 davant de l'Ugra rus.
Han parlat en les últimes hores
el pilot vallesà Dani Pedrosa després de retirar-se com a pilot de MotoGP.
Són molts anys d'intentar-ho junts i bueno, ara doncs, és content en general perquè hi havia molta gent al box esperant-me, Repsol, Honda, els amics, la família. Hem tingut també un dia una mica difícil amb la pluja perquè ha plogut moltíssim a la cursa, era molt difícil no caure. L'única cosa negativa és que no tenia gens de... no podia inclinar la moto i llavors doncs, no m'he pogut exprimir al màxim, però bueno, per lo de més content i ja està.
I a les xarxes socials.
Dos tuits de l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, seccionista del programa Els Divendres. El primer sobre els jugadors més veterans en disputar un partit amb el Centre d'Esports. Miguel González ha superat a David de Navas i només té per endavant en aquest rànquing històric a Josep Maria el Motoret Sala, com a jugador més longeu amb la samarreta arlequinada. Per darrere queden futbolistes com Ángel Sertucha, Raúl Tamudó o Rafa Marañón. L'altre tuit sobre la ratxa més gran vigent encara a dia d'avui d'equip sense perdre en partit oficial a la nova Creu Alta. El Badalona suma 9 visites seguides sense perdre el temple. Espanyol, Les Palmes i Osasuna Promeses porten 5 visites seguides sense derrotes i Levante, Valladolid i Yeclano 4.
Avui celebra el seu aniversari
l'exfutbolista del Sabadell, això sí, amb un pas testimonial pel Centre d'Esports, Jan Songo.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos fins les 3 com cada setmana. Podeu votar pel vostre jugador favorit del partit d'ahir contra el Badalona. La forma de fer-ho, la de sempre, un tuit amb l'etiqueta MVP946 i el nom del que per vosaltres va ser el millor futbolista del Sabadell ahir davant del conjunt de Ramon Maria Calderé. Entre els participants sortegem a finals de mes una samarreta arlequinada.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Hem tornat a fer un bon partit, sense pilota. Crec que ja en portem diversos. Aquesta vegada, afortunadament, hem deixat la porteria a zero. El partit exigia una sèrie de coses i crec que els dos equips les han posat. Que era lluita, entrega i ganes. El camp estava pitjor per a l'equip que tingués que proposar més, no? Amb pilota. Nosaltres volíem proposar amb pilota, però la veritat és que no hem pogut. El camp s'ha posat d'una manera que si guanyaves aquest partit precisament no tenia o no seria mitjançant el passe. No se podia passar la pilota i l'únic que feien un equip i l'altre era posar el peu a baix i tirar i aixecar-la cap a dalt i tirar-la el més lluny possible de la teva porteria o el més a prop de l'altra. El camp no te permetia gaires coses més. Portem ja diverses setmanes que no trepitgem el camp per cuidar-lo, perquè estigui en bones condicions, perquè el necessitem. Si volem fer una proposta futbolística bona, necessites un bon camp. El camp està delicat, el nostre camp està delicat, hi ha que fer una sèrie d'actuacions que no es poden fer. I el mínim que hem de fer nosaltres és cuidar-lo i trepitjar-lo poc, i ho estem fent, no l'estem trepitjant gens. I quan veus avui com se posa el dia i com anem a deixar el camp, o l'hem deixat, ja comences a patir, des d'aquell moment pateixes. Imagina't la jornada 6, que anàvem els darrers. Quan vam començar el partit aquell contra l'Espanyol B, anàvem darrers. I a la mitja part, o al minut 60, darrers i amb 0-2. I qui se podia imaginar que 6 jornades després estaríem cinquers? Ningú.
Vuit minuts clavats per sobre de les dues. Sergi Garcés, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per on comencem avui? On traiem el bisturí i què destaquem d'aquest 0-0 contra el Badalona? Molt marcat per la meteorologia.
És el que anava a dir. Miro cap a la finestra que tens just darrere d'aquest estudi número 1 de Ràdio Sabadell.
Dia maco, també.
I em ve al cap que estem, no sé si em portes de veure un dia com el d'ahir, una tarda com la d'ahir, i amb la pluja, com dius, massa protagonista. Ho vam viure, ho vam patir, fins i tot durant tota la transmi, i després com a espectacle de futbol. Vol, per dir-ho així, per la gent que va pagar bé el seu abonament, bé la seva entrada, la veritat és que menys d'un partit de futbol, malauradament, es pot parlar de qualsevol cosa. Ahir, conclusions les justes, perquè, insisteixo, la meteorologia i les conseqüències d'aquesta meteorologia van ser massa protagonistes.
Van ser massa protagonistes, però nosaltres vam preguntar-li sobre aquesta qüestió a Toni Saligrat, sobre el tema de la molta aigua, l'aiguat que va caure sobre Sabadell ahir a la tarda i que va fer que estigués ple de bassals al terreny de joc arlequinat, i no només va parlar de pluja, perquè va aprofitar per explicar que la gespa no està bé, que no es poden fer els tractaments que caldria i que porten ja unes quantes setmanes sense trepitjar-la, precisament per intentar que la cosa vagi millor, però clar, evidentment, tal com va quedar la gespa ahir, no cal ser molt espavilat per pensar que d'aquí a 15 dies, per exemple, contra l'Hèrcules, el camp no serà una catifa, precisament. Però vaig tenir la sensació, no sé si tu també, que a Toni Saligrat ja li va anar bé el tema de la pluja a l'hora d'explicar que la gespa al marge de l'aigua també estava malament.
Sí, home, és una evidència. Que la gespa no està bé des de que ha començat la temporada és una evidència. No sé si tan malament com quedarà a partir d'ara, perquè ahir parlant amb jugadors només acaba el partit, el que comentaven és que després del treball i de tot el que es va trepitjar, xopa com estava l'aigua i el que provoca un cop s'asseca, doncs aquest càstig, per dir-ho així, hi ha alguns apuntaven que ens anirem ben bé al primer trimestre del mes de 2019 perquè comencem a veure un altre cop la gespa en unes condicions mínimament dignes per un estadi com el de la Nova Creu Alta. Veurem què succeeix i que és una evidència que el camp no està bé. Ja ho hem anat dient al llarg de tota la temporada, que ahir se'l va acabar de castigar en excés i sobretot amb un afegitó, Adri, que aquesta temporada hem de tenir en compte, que pot semblar una tonteria, però és que el Sabadell aquest any no repetirà cap partit ni a casa ni fora de casa, sobretot aquest segon element. No jugarà dos partits seguits fora de casa en tota la temporada, amb la qual cosa no existirà aquells 15 dies que a vegades es poden aprofitar, doncs ja sigui per aixecar una mica la gespa, per treballar-la una mica més a fons, per fer-li algun tipus de tractament doncs, més agressiu durant 15 dies intensos. No pot ser, el Sabadell juga cada 15 dies juga a l'estadi, per tant, no hi ha aquest marge de maniobra. Esperem que, com diem, no s'hagi de passar factura, en aquest cas, la pluja, sobretot la quantitat de pluja que va caure ahir damunt l'estadi.
Al marge d'això, si anem al terreny de les estadístiques, continua el Sabadell allargant la seva dinàmica sense perdre, ja són 7 setmanes. Això sí, perd la de la mitjana anglesa, que dèiem que portava un mes seguit de guanyar a casa i empatar fora, per tant no s'ha pogut fer bo per entendre'ns el punt contra el València-Mestalla amb una victòria davant del Badalona, i per segona setmana en 13 jornades portaria 0. Ja de tot una mica, no? Com sempre, i l'any passat ens van fer un fart de parlar d'això, quan hi ha empats, més enllà de la pluja i de com van el partit, al final tens per si vols triar la lectura positiva o la negativa.
Caldrà veure sobretot com es fa bo o no a una setmana vista. Dèiem el mateix de l'empat de Mestalla, no? O davant el Mestalla, davant el València-Mestalla. És un bon empat, home, doncs per com va anar el partit, que era un partit d'empat, doncs segurament sí. Ahir també, ahir la conclusió que acabes traient és que treus l'ocasió molt clara, tot s'ha dit de Giba, en el tram final del partit, i ni un equip ni l'altre van tenir ocasions reals d'haver obert el marcador. Per tant, segurament al final, més enllà de la sensació partidista o subjectiva dels uns i dels altres, l'empat és el més idoni o el que més es va apropar, i fins i tot en aquest cas, en el cas d'ahir, l'empat a 0. Per tant, caldrà fer la valoració més a fons si el Sabadell és capaç de fer bo aquest empat o aquests dos empats consecutius, com a mínim per sortir d'aquesta rutina. Caure en dinàmica d'empats, ja sabem el que va produir l'any passat i el que pot provocar en el sentit de despenjar-te d'aquest grup capdavanter, ara a 5 punts ja aquest playoff, però sobretot també el que podria suposar, que no és descartable ni molt menys per la classificació dels uns i dels altres, una possible derrota al camp d'esports diumenge, insisteixo, amb el grup que et ve per darrere de molts equips, molta quantitat d'equips que s'estan bellugant en els 17, en els 16 punts i que tenen el Sabadell amb 19 a tiro, per dir-ho així, no? D'una victòria. Per tant, caldrà no perdre la vista que guanya, ho hem vist també al llarg d'aquesta temporada, guanya dos partits seguits, tres partits seguits, et provoca veure't a dalt d'una manera doncs, realment magnífica.
I més encara aquestes setmanes que tenim per endavant un calendari ben xulo amb el Lleida Esportiu, equip que està a la part alta de la classificació, amb l'Hércules, equip que està empatat amb el Lleida dins d'aquest playoff, per tant, dos compromisos ideals per fer aquest mos a la classificació i escurçar l'escletxa, o bé per despenjar-se tant de bo que no, depèn de com vagin les coses. Això pel que fa al futur. Posem ara una mica el retrovisor per mirar cap enrere i escoltem l'ABC, l'abecedari que cada setmana ens deixa els dilluns al Marc Pijoan de l'últim enfrontament.
L'abecedari arlequinat.
M. De Miguel González, el capità arlequinat es va reincorporar a l'equip després de més d'un mes aturat per lesió. La tornada del terrassenc a l'11 titular va permetre més ordenar la defensa, enviant Aleix Coca al lateral dret, cobrint així la baixa d'Òscar Rubio. Miguel va jugar els 90 minuts del partit.
N.
De nou, el Badalona ja enllaça 9 visites a la Nova Creu Alta sense conèixer la derrota. Els escapulats són l'equip que més vegades ha passat per l'estadi sense perdre en partit oficial. Segons dades de l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, els badalonins encapçalen una llista seguits per l'Espanyol, Les Palmes i Osasuna Promeses, que sumen 5 partits sense caure a Sabadell, i del Levante, el Real Valladolid i el Yeclano, que en sumen 4. És evident, però, que el Badalona és l'autèntica bèstia negra del centre d'esports al Temple.
P.
De pluja, perquè ahir va ser un actor protagonista del partit. L'aiguat que va caure sobre la nova Creu Alta, sobretot a la segona meitat, va fer que el duel entre Sabadell i Badalona s'assemblés més a un partit de futbol sobre el fang que no pas a un partit sobre gespa natural. L'aigua va dificultar qualsevol opció de veure un bon partit i va donar pas a veure l'entrega, això sí, i la lluita de 22 futbolistes sobre el terreny de joc.
S.
De sumar, amb el punt aconseguit ahir, ja són 7 jornades consecutives en les quals l'equip no coneix la derrota. 4 victòries i 3 empats, 15 dels últims 21 punts possibles i 6 gols a favor i 12 en contra. Una dinàmica excel·lent que permet als de Toni Salirat mantenir-se als llocs capdavanters. Això sí, la nota negativa és que la zona de play-offs ara s'ha allunyat fins als 5 punts.
5 punts de diferència. Jo crec que els dos propers compromisos del Sabadell marcaran no només la classificació del centre d'esports, que també, sinó si aquesta escletxa comença a ser ja, com dèiem abans, una premonició o simplement una anècdota del primer terç de temporada. Però clar, ahir, per exemple, al Sabadell en joc fèiem una reflexió amb diferents jugadors, Sergi, que també te la llenço a tu. Al principi, quan comencem a veure la igualtat que hi ha a la categoria i que no hi haurà cap transatlàntic com l'any passat al Mallorca o l'Elche, semblava que tots en restarien punts amb tots els equips i que, per tant, potser la xifra per jugar al play-off seria més baixa. En canvi, aquests quatre equips que s'han escapat a la classificació potser venen una mica més car al ser entre els quatre primers. I no sé si creus que aquesta estirada que han tingut tindrà després transcendència al tram final perquè el play-off estigui, el que diem sempre, no en 60 pocs, sinó en 60 molts, o si després això canvia i queda encara en dos terços de competició en els quals pot passar de tot.
Jo continuo pensant que serà difícil veure que tirin d'aquest carro, encara que, evidentment, l'únic que van fent és canviant-se les posicions. De fet, l'Hèrcules ha caigut a la quarta, ha caigut, entre cometes, a la quarta posició per als averajos, que sí que han sabut aprofitar, i entre cometes, perquè el Lleida no va passar de l'empat. Recordem el que podia haver aconseguit el conjunt del Badajoz si hagués sumat la victòria al camp de l'Egea, que a priori era un bon camp per haver sumat la victòria, i després de veure el resultat, déu-n'hi-do,
sí, aquest 4. Després en parlarem a la suite de bronze.
Aquest 4-4, però, com diem, al final el gran beneficiat de la jornada, més enllà del Villarreal, és l'Atlètic Baleares, que també va suar de valent un partit que teòricament era molt assequible per ells a casa i contra un dels de la zona baixa, com és el Teruel, i ja sabem també com va anar. No només capgirant un 0-2, sinó marcant el gol de la victòria en l'afegit, però molt, 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 molt afegit. Jo crec que al final se'ns ho pagarà molt, molt.
No sé el Sabal també.
Sí, no sé si el Villarreal ara posarà un altre cop la velocitat de creuer.
Si es pot escapar un, però no quatre.
I pot marxar, però jo estic més convençut que el Sabell és capaç de restar-li punts aquesta setmana al Lleida, i ja no dic a l'Hèrcules d'aquí 15 dies, però que si no és el Sabell capaç de fer-ho, ells poden anar perdent aquests punts. No veig una... No ho veig, de moment. I ja fan, doncs, 13 jornades que estem en marxa. No veig el que deies abans, i el que hem anat dient des del principi. No veig cap Mallorca que realment el veus jugant una lliga paral·lela en aquest sentit.
I a tot això, ahir al Sabadell en joc, el nostre analista va ser un exentrenador del Badalona i exjugador del Sabadell, Manolo González. Res a veure, com hem comentat més d'una vegada, amb l'ara entrenador del Club Deportivo Ebro, que ens deixava aquesta lectura d'aquest 0-0 entre arlequinats i escapolats.
L'anàlisi del partit.
Un partit de màxima rivalitat, però sobretot ha quedat marcat per la pluja i l'estat del terreny de joc, en el que el Sabadell ha posat les ganes, l'actitud i sobretot l'intentar jugar a futbol, i el Badalona ha apostat per perdre temps, per intentar treure la iniciativa al Sabadell, i penso que aun i així el resultat és just perquè no s'han generat ocasions de gol.
D'ocasions ben poquetes, la veritat, ahir la de Giva la més clara, i a tot això el vestidor arlequinat que deia, Sergi?
Doncs mira, protagonistes per donar i vendre, la pluja va ser inevitablement ahir també protagonista, no només durant els 90 minuts o 90 i escaig minuts que va durar el partit, sinó també en el postpartit, a l'hora d'analitzar, de valorar-ho, doncs tot plegat, sobretot perquè és evident que ahir futbol, insistim, no es va poder veure massa. La primera meitat encara, però a mesura que van anar caient la tarda, a mesura que van avançant el partit, a mesura que es van acumulant l'aigua, i sobretot un aspecte que sembla banal o sembla secundari, ho deien els propis jugadors del Sabadell, es va trepitjar tant el camp d'atac del Sabadell o el camp defensiu del Badalona que al final estava molt més impracticable aquell mig camp on atacava el Sabadell a la segona meitat que no pas on defensava el Sabadell. Fruit d'això, doncs la pilota va lliscar en l'acció que Aleix Coc no pot defensar bé i que Giba, afortunadament, erra davant de Roberto, i en canvi, si ara tirem una miqueta de memòria fotogràfica, aquells que la tinguin, del que van veure ahir a l'estadi sobretot, els jugadors del Sabadell eren fins i tot incapaços ja no de conduir, perquè era impossible conduir, sinó d'aixecar la pilota perquè no tenien força, o el peu no podia fer força a l'hora de poder impactar després amb l'esfèric. Per tant, déu-n'hi-do aquells detalls. Però bé, més enllà d'això, si et sembla, comencem a escoltar a Néstor Querol, que ve a dir una miqueta el mateix que comentava Toni Salgrat ara fa un moment. El camp estava impracticable pels dos, però sobretot estava més impracticable, o va passar més factura, segons en aquest cas el castellonenc, per dels dos equips el que més va intentar proposar, i aquest va ser el Sabadell.
Nosaltres volíem tindre el baló, crear ocasions, jugar en banda. Ells estaven molt replegats i es venia molt bé jugar defendent atrás i sin a la contra, i nosaltres, clar, en l'aspecte físic hem tingut que tirar molt, perquè és que el baló és que no anava i ho hem intentat per totes les formes.
Aquesta, la primera, Néstor Querol. La segona, pràcticament en la mateixa línia, de manera molt més global a l'hora de valorar que, clar, que és molt complicat per un futbolista jugar, vulguis jugar al toc o vulguis jugar fins i tot a pilotada, perquè insistim que ahir el Sabadell en els últims minuts era incapaç de jugar fins i tot a la pilotada, allò de penjar la pilota a l'olla i a veure què pot caure. Ho va provar com a mínim fins al minut 70, però a partir del 75, els últims 15 minuts, ni això, no va tenir ni aquest ull de poder-se apropar, perquè és que era incapaç de, insisteixo, de posar alguna centrada llarga. Com diu Néstor Querol, acostumats a una altra proposta futbolística, ahir era pràcticament impossible.
En aquestes circumstàncies és molt complicat que algú tingui una ocasió molt clara, l'han tingut a ells, gràcies a Déu l'han tirat fora, i nosaltres, és que el que t'he dit, hem volgut entrar per dins, hem volgut entrar per fora, en centros, en xuaes per banda, i és que era molt complicat. La veritat que l'esforç de l'equip ha sigut molt gran, i esperem en aquesta intensitat que hem jugat avui, a pesar del resultat, jo crec que anem a traure molts punts.
De l'abecedari del Marc Pijuan, la M era la de Migue, del capità que va tornar. Deia Toni Saligrat que millor prova impossible tot el que va haver de patir ahir Migue González i la resta de jugadors, però clar, en el cas de Migue, després de lesionar-se de gravetat al genoll primer i després el trencament fibrilar que arrossegava, recuperat del tot, està segur, veient el partit que va fer ahir, aguantant els 90 minuts en tota aquesta gesta que comentaves.
Veurem com evoluciona la setmana, és a dir, demà jornada de descans, veurem com tornen els jugadors dimecres, però ahir va acabar pitjor. Néstor Querol, que amb la trompada final de Robusté, una entrada duríssima del que va ser company seu la temporada passada al Badalona, de fet ens va ensenyar el turmell Néstor Querol, la zona de la tíbia, portava bé un blau considerable, d'aquells que diu, sé que no tinc res greu, ens deia el castellonenc, no tinc cap lesió greu, però això em deixarà coix durant unes 24 hores,
sí, el mal no te'l té ningú,
perquè és impossible. També ens deia que Miquel Robusté li havia demanat disculpes al final del partit, en el sentit de que havia arribat tard però amb molta força, una altra cosa no, però el maresmenc va al tall i sempre va amb aquesta contundència, però com diem, no sabem com estarà Migue, tornava el capità amb un partit de referència, amb l'oportunitat de tornar a jugar a casa també, i amb un partit exigent. Més enllà de lo personal, la valoració de Migue és fent una lectura global del partit, de com havia anat la primera meitat i sobretot com a la segona el Sabadell havia estat millor, segons ell, que el Badalona, però sense el premi final d'haver vist la porteria.
La primera part s'ha intentat una miqueta, però és que ha caigut molta aigua i el camp s'ha posat impracticable. Llavors ja la segona, doncs, inclús hi havia vegades que ni botava la pilota i havies de ser molt més pràctic. Ells estaven molt forts a darrere, amb molta acumulació de jugadors per darrere de la pilota, i era complicat entrar, esperant ells a la contra. Però nosaltres, jo crec que hem estat bé, hem estat serios, i bueno, dintre de com s'ha posat el partit hem estat molt bé.
I per acabar, Josu Azcoidi, que és del nord, que és de la Sarteoria i per tant ha d'estar acostumat a jugar aquest tipus de partits, el grup 2.
Com a mínim n'ha vist uns quants, això sí que ens deia, eh? Per cert, que ahir la curiositat ens la portava Pedro Capó del seu pas pel Leioa, recordava, tirava de memòria, d'un Leioa Baralcaldo que ens deia: com avui els últims 15 minuts, però des de l'escalfament. És a dir, ja des de l'escalfament la pilota no corria, l'àrbitre ens deia en aquell moment, allò, es va encaparrar que el partit s'havia de jugar sí o sí. Diu, imagina't el que van ser aquells 90 minuts llargs de no poder jugar res. Diu, simplement era que passessin els minuts, intentar
no equivocar-te,
tenir la pilota al mig del camí, que ningú prengués mal i poca cosa més. Però bé, com dius, ve del nord, ve de la Sarteòria, ha jugat al Sants, ha jugat al Real Unión, per tant, potser a casa seva no, però en els partits com a visitant s'haurà trobat més d'un partit com aquest. I això sí, un jugador de les seves característiques tècnicament tan potent com és el propi Josu Azcoitia, ens deia, traieu-vos d'històries del nord i de jugador basc, que això no hi ha, jo, si em permets l'expressió, no hi ha home que s'acostumi.
He jugado bastantes partidos así, pero me sigo sin acostumbrar. Esto no se puede jugar así, es muy, muy difícil, solo ese balón arriba y aún así cuesta mucho levantar el balón. Pero bueno, al final creo que ha sido un empate justo y poco más se podía hacer.
Doncs amb aquesta lectura ens quedem, perquè la veritat és que resumeix tot el que hem explicat fins ara d'aquest 0-0 contra el Badalona. Empat just i poca cosa més es podia fer. Diumenge tot això fora de casa, però a les 5 de la tarda, eh?
Sí, sona estrany. El que ara fa uns anys era habitual, allò de dir, quan jugueu? A les 5 de la tarda, el diumenge fora de casa, no? Doncs aquesta temporada serà la primera vegada. Hem jugat dissabtes, hem jugat molts matins. Serà el primer partit que jugarem a les 5 de la tarda al Camp d'Esports de Lleida, i que o canvia molt la setmana, Adri, o ens espera...
Un altre cop? No fotis.
No, pluja no ho sé, perquè queden molts dies.
Pensava.
Però veient com està evolucionant el dilluns, jo m'espero fred, fred de nassos al Camp d'Esports, que ja per si és un camp que té aquell punt de que no saps per què sempre
no
té
és molt calent,
la
no
boira...
És no és una caldera, no.
Doncs només ens faltava que ara ens sortís una tarda vespre de diumenge maca com la d'ahir.
Doncs prepara't, que serà l'escalfament per dues setmanes més tard na Egea de los Caballeros. Fins ara!
Buf, adéu!
Publicitat, a la tornada, Xut de Bronze.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què és la ràdio?
La ràdio és música.
La ràdio és paraula.
La ràdio és ritme.
La ràdio és imaginació i creativitat.
Som estudiants de la Fundació Maïn i ens pots escoltar a... Ràdio Sabadell. Take your
mark. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Suite de Bronze.
Un minutet mal comptat i creuem l'equador d'aquest hotel suís del dilluns 19 de novembre del 2018. Repassem també dos dels partits més destacats d'aquesta última jornada al grup 3 de segona B. Per motius diferents, però avui remarquem d'entrada el derbi alacantí. Alcoyano 1, Hércules 0, gol de Russo per tornar els alcoyans al camí de la victòria al Collao, i ho fa un cop més en el duel contra l'equip herculà per allargar així unes estadístiques realment molt curioses. Avui que parlàvem ara amb el Sergi Garcés del Badalona com a bèstia negra del Sabadell, a la nova Creu Alta, com a mínim, doncs la veritat és que déu-n'hi-do també el balanç, com a mínim, dels últims anys d'aquest duel de la província d'Alacant entre l'Hércules i l'Alcoyano. Isma Mayor, ser Alcoi, estareu contents avui allà al Coi. Com va el partit?
¿Qué tal, Adrià? Molt bona tarda. El Alcoyano, que ahir va tornar a ser la bèstia negra de l'Hércules, que venia al Collao com a líder i que finalment, tras la derrota que va sofrir ahir, pues acaba quart. Un Alcoyano que ja no és notícia que li guanyi a l'Hércules, i és que des de que l'Hércules baixara de segona divisió i estaguera en segona B, ja són 4 temporades, en aquesta 5, pues el Alcoyano sempre o li ha guanyat o li ha empatat. Suma dels 9 partits que han jugat 7 victòries i 2 empats. Ni Alcoi ni el Rico Pérez, l'Hércules és capaç de guanyar-li a l'Alcoyano des de que va tornar a la segona divisió. Bé, una victòria molt important, Adrià, per a l'Alcoyano, perquè des de la primera jornada de Lliga que no guanyava a casa, des d'aquell partit ja en agost que li va guanyar al Barça B, encara no havia tornat a guanyar a casa, i ho feia en un partit molt important per a l'Alcoyano per el tema de la classificació. Pilla aire i sobretot s'arrima més a la zona de la capdavantera de la classificació, que és finalment on vol estar. Un Alcoyano que ara tornarà a jugar fora de casa 2 partits, i és que el proper diumenge viatja a Castelló, encara no ha guanyat el conjunt de Castalia, i després una altra vegada tornarà a jugar fora de casa a Olot.
Gràcies, Isma. 7 victòries i 2 empats en els últims 9 partits entre l'Hércules i l'Alcoyano. Espectacular. I el mateix adjectiu gairebé serveix per descriure com va anar la cosa a Gea de los Caballeros. Ho dèiem abans també amb el Sergi. Si a la segona B ens fem un far de veure 0-0, toca destacar un partit esbojarrat com el de dissabte entre els aragonesos i el Lleida Esportiu, el pròxim rival del Sabadell, ja que va acabar ni més ni menys que 4-4. Òscar Marco, Aragón Televisión, buenas tardes. Marcador muy poco habitual de segunda B, ¿eh?
¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. La verdad es que sorprende un 4-4 en una segunda división B en la que estamos mucho más acostumbrados a que apenas haya goles en los partidos. En este caso, tanto el Egea como el Lleida pues fueron muy superiores las delanteras a las defensas. Destapó el tarro de las esencias Adrià de Mesa, un jugador leridano que lleva ya mucho tiempo en el fútbol aragonés y que jugaba contra su ex-equipo, el equipo de su ciudad, y que probablemente eso le hizo estar especialmente motivado, y de ahí que saliese un partido tan goleador. Por otro lado, pues confirmarte, ¿no?, que la Sociedad Deportiva Egea, que es un proyecto humilde, de los 80 equipos de segunda división B, tiene el presupuesto número 79, que ha tirado por muchos jugadores aragoneses, jugadores destacados de la tercera división, pues está haciendo una buena campaña. Ahora mismo es el mejor equipo de los tres aragoneses, por encima del Teruel, por encima del Ebro, y que, pues bueno, dentro de sus limitaciones va a ser un equipo que compita y va a ser un equipo que vaya a estar pues peleando por evitar el descenso, pero por qué no pensar en que lo pueda conseguir. Un abrazo muy grande, Adrián.
Otro para ti, Òscar. L'Egea, per cert, entrenat per un exarlequinat com Guillermo Fernández en Romo. A tot això, gairebé ja no és notícia, però el Castellón va tornar a empatar 1-1 a Olot, i ja en van 10 d'empats en 13 jornades. El líder en solitari ara és el Villarreal B amb 26 punts, amb 24 Lleida Esportiu, Balears i Hércules, i a la part baixa Cué al Castellón i també el Peralada Girona B amb 10 punts. Els xampanyers no van jugar per la suspensió per culpa de la pluja del seu partit contra el València Mestalla. 12 punts suma l'Ebro i també 12 el propi Mestalla. El play-out amb 14 al Teruel.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una primera parte donde se nos ha puesto la cosa muy complicada, hemos salido yo creo que demasiado relajados, ellos han tenido dos acciones fruto de dos errores nuestros y lo han aprovechado. Luego a la salida la verdad que el equipo ha aumentado la marchita que necesitábamos, nos hemos puesto con dos goles y bueno, Y otro infortunio nuestro, pues le ha dado ya el 3-2 y de ahí ya nos hemos ido hacia abajo.
Yuri Granado, el porter del Sabadell Nord, resumeix així la muntanya russa que van viure dissabte al Jaume Tubau de Sant Cugat, aquest partit de l'equip de Can Oriach que va perdre per 5-2 contra el Sant Cugat. Del 2-0 al descans, el 2-2 amb una obra d'art amb un golarro de Marc Martí al principi de la represa i el gol de l'empat obra del Pichichi de Dani Muela. Després, però, els arlequinats es van venir avall quan millor ho tenien, dominant, creant ocasions, amb una acció polèmica a la qual es va reclamar penal i també amb el gol del Sant Cugat, el 3-2, que va arribar després d'un rebot d'un defensa visitant que va habilitar el punta del Sant Cugat. Després, els de Joan Garcia van acabar golejant amb un Sabadell Nord ja del tot obert i jugant en inferioritat numèrica per l'expulsió de Vadillo. Per tot plegat, tant Lluri com també el seu entrenador, Quico Díaz, coincideixen en dir que el marcador va ser excessiu i que va ser massa càstig pels mèrits dels dos equips.
El 2-2 lo que se veía era que estaban más cerca nosotros del tercero que ellos. Pero bueno, el fútbol es así, a veces tú tiras hacia adelante y las cosas no te salen y hoy pues nos ha tocado a nosotros. Lástima que hayan sido 5 goles, es un resultado muy abultado, pero bueno, semana que viene saldremos a por los 3 puntitos e intentar seguir la zona alta.
A partir del 3-2, pues bueno, nos hemos ido arriba, hemos intentado por todos los medios ir a por el 3-3 y bueno, hemos encajado el 4-2 y el 5-2. Una pena porque es un resultado muy abultado para los méritos que se han visto hoy aquí.
La derrota per 5-2 contra el Sant Cugat no permet als sabadellencs mantenir-se a la part alta de la taula primera catalana. En començar la jornada, recordeu, eren 5ens empatats a punts amb el tercer classificat. Ara, en canvi, han caigut al 6è lloc amb 18 punts, un per sobre del seu rival dissabte passat. Precisament per això, a Quico Díaz li fa més mal perdre així, ja que era contra un possible rival directe al tram final de la Lliga.
Esta es la liga que nosotros no podemos dejar escapar puntos. Y ante un rival que ahora tiene más 3 en el average particular contra nosotros, ¿no? Entonces tendremos que intentar por todos los medios que la segunda vuelta, pues si no llegamos con ellos a puntos iguales, intentar penalizar esos 3 goles, ¿no? Pero bueno, la verdad que hoy es un día jodido por el resultado y sobre todo por la actitud de los chavales en la segunda parte que se han merecido algo más que venirse con tan abultada derrota.
Parlant clar, Quico Díaz, d'aquesta frustració, fins i tot a les xarxes socials, deia després del partit el propi entrenador sabadellenc que gairebé demanava disculpes per haver estat tan agosarat amb el 2-2, haver deixat línia de 3 al darrere, haver intentat guanyar el partit quan millor el tenien i que a l'hora de desprotegir-se al darrere, doncs una errada que acabés condicionant tot el marcador final i assumir, entonava el mea culpa al tècnic sabadellenc amb aquesta derrota final per 5-2 en un partit que realment va tenir de tot, però que el Sabadell Nord durant un moment semblava que l'acabaria guanyant, tot i anar 2-0 en el marcador. Un altre punt que ha volgut remarcar l'entrenador de Can Oriach és el de l'afició. Des de l'ascens de la temporada passada i amb el sorprenent inici de campionat d'aquesta, en el primer any de la història del Sabadell Nord a primera catalana, l'equip està enganxant el barri i Quico Díaz destaca que el partit de Sant Cugat és simplement el millor exemple del que s'està vivint a nivell futbolístic en aquesta zona nord de la ciutat.
Este equipo enamora. Este equipo engancha y este equipo hace que el barrio hoy mismo, hoy había por lo menos 30 o 40 personas de nuestros aficionados aquí, ¿no? Y me sabe muy mal que se hayan llevado este resultado, ¿no? Porque la verdad que desplazarse aquí como se desplazaron hace 15 días a Palamós demuestra que este grupo que tengo están haciendo las cosas muy bien y están haciendo que el barrio vuelva a disfrutar otra vez del fútbol que no se tenía que haber perdido en mucho tiempo.
Doncs bona feina i satisfacció al cos tècnic del Sabadell Nord mirant en línies generals el que portem de temporada i no tant d'aquest 5-2 de l'última jornada sota la pluja, també dissabte a la tarda al Jaume Tubau de Sant Cugat. La llista de conseqüències d'aquesta derrota, això sí, no només es redueix a la pèrdua de terreny a la classificació. Quico Díaz tampoc podrà comptar amb el dissabte capità Vadillo per sanció de cara al proper compromís i és a l'espera de conèixer l'estat d'Àngel i de Montero, que van acabar el partit lesionats a Sant Cugat de el Vallès. El proper rival, per cert, serà un Tona, que arriba també, si fa no fa, en unes característiques a les classificacions similars a les del Sabadell Nord. Ara sí, una aturada en el camí, 6 minutets i 3 quarts de 3 de la tarda. Hem de parlar encara de tennis amb la salvació a l'elit del Cercle Sabadellès, també del bon campionat d'Espanya d'hivern nedat pels representants del Club Natació Sabadell o, entre d'altres, de waterpolo i del retorn de Pol Torres a l'Oar Gràcia Sabadell.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i mig per sobre de les dues. Continuem aquí a l'Hotel Suís repassant tot el que ha donat a si el cap de setmana en matèria esportiva. Per exemple, una de les notícies més destacades ha estat la permanència de l'equip masculí del Cercle Sabadellès a la màxima categoria del tennis estatal per equips. L'entitat de la carretera de Bellaterra disputava la promoció, ho feia a casa com a setè classificat de primera divisió contra el segon de segona, que no era un altre que l'escola de tennis Alcalà madrileny. I el cert és que l'eliminatòria va quedar força deslluïda per tot el que va succeir, per la gent que va arribar des de Madrid, arribava amb pocs efectius l'Alcalà i això es va notar, fins i tot, per què no dir-ho també, en part per culpa de la pluja, però el millor de tot plegat és que una temporada més i ja n'aniran 9 de forma consecutiva, el Cercle Sabadellès militarà la pròxima temporada un cop més a l'elit del tennis estatal masculí per equips, és a dir, el Cercle continuarà sent un dels 8 millors equips de tennis d'Espanya. Ens amplia tota aquesta informació i com va anar aquesta promoció deslluïda de permanència del Cercle Sabadellès al Pau Vituri. El Cercle ha seguit les passes del femení del tennis Sabadell i la ciutat continuarà tenint representació a les dues màximes categories del tennis espanyol. El cert és que l'entitat de la carretera de Bellaterra pràcticament no va haver ni de suar. L'Alcalà madrileny es va presentar a Sabadell amb només 3 jugadors. Què vol dir això? Que el Cercle en tenia prou amb un sol punt, de fet, el primer que va guanyar, per assegurar-se matemàticament la permanència a primera divisió. L'altre factor que va influir decisivament va ser la pluja, que va caure sobre la terra batuda de les pistes del Cercle. L'eliminatòria va començar amb 45 minuts de retard, però com reconeix el capità de l'entitat, Bruno Barrientos, tenien un pla B preparat.
Ja teníem reservades unes pistes a Cornellà, que la Federació Catalana de Tenis ens havia deixat, però clar, nosaltres volíem jugar aquí davant de la nostra gent, perquè teníem aquí el recopilotes dels nens de l'escola, i bueno, hi havia molta gent, encara que estava plovent, no? I bueno, mira, ha sigut acabar aquest punt que hem acabat de guanyar i començar a ploure una altra vegada i ara les pistes estan anegades l'aigua.
Doncs, per sort, el Cercle no va haver de necessitar més punts per assegurar-se la permanència a primera divisió. Ara tocarà preparar una nova campanya a l'elit que serà molt complicada després de l'ascens del campió de segona. Es preveuen dies de reunions importants al Cercle.
La temporada que serà molt dura, està clar, perquè el Tarragona ha pujat i puja amb un bon equip. I bueno, nosaltres tindrem que moure fitxa. La veritat és que tindrem que moure fitxa, tenim que seure els capitans de l'equip, tenim que seure amb la Junta també, per veure si podem moure fitxa o no podem moure fitxa també, clar.
Doncs mogui fitxa o no, el que és segur és que el Cercle Sabadellès estarà present per 9è any consecutiu a la màxima categoria estatal del tennis masculí per equips, tota una fita per l'entitat de la carretera de Bellaterra.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Tres quarts de tres, ahir es va posar també el punt final al Campionat d'Espanya de natació de piscina curta, l'estatal d'hivern, que se celebrava a la Nova Escullera de Barcelona, a les instal·lacions del CNB, i ho va fer amb un bon grapat de medalles per la delegació del Club Natació Sabadell. En total van ser 28, repartides en els 4 dies de competició, les mateixes que les del Sant Andreu i una menys que el Real Canoe. Ara bé, andreuencs i madrilenys es van penjar 13 i 11 ors respectivament pel set del Natació Sabadell i van quedar així per sobre en el medaller. A nivell individual, però, pràcticament ningú va estar a l'alçada dels nedadors del club. Catalina Corró va pujar 6 cops al podi en proves individuals, 3 ors, 2 plates i un bronze, i Marina García en va sumar 5, les mateixes que Marc Sánchez. De l'actuació de tots ells hem parlat amb el director tècnic de la secció de natació del Club Natació Sabadell, amb l'Àlex López, en primer lloc de Catalina Corró i de Marina García, perquè afrontaven tant la mallorquina com la bracista barcelonina una competició que no era prioritària i, en canvi, van acabar donant un rendiment molt alt, excel·lent, altíssim, segons l'Àlex López.
Las dos, con la mirada puesta en el final del ciclo, que será la Copa de España en diciembre, a finales de diciembre. Este campeonato al final era, bueno, un trámite, y ya que el miércoles nos vamos a Sierra Nevada, pues llevamos 2 semanas de trabajo bastante duro y las dos han rendido a un nivel bastante alto para lo que estábamos haciendo. Tanto, bueno, Marina como Catalina han conseguido también rebajar algunas de sus mejores marcas, así que, bueno, bastante satisfecho.
La pregunta del milió ara: com queda la cosa de cara al Mundial de Piscina Curta de la Xina de Hangzhou del mes que ve? Doncs Corró té la mínima, els 400 lliures, els 200 papallona, els 200 estils i també el 400 estils. I si acaba renunciant Mireia Belmonte, també ho podria fer en els 800 lliures, cas similar al de Marina García. Si falla la badalonina, a banda dels 200 braça, també podria fer els 200 estil. L'altre nedador del club que viatjarà al país asiàtic serà Marc Sánchez, que va fer la mínima en els 400 estils i que també podria participar en els 400 lliures, ja que té la marca que demana la FINA. López no s'esperava el rendiment del mallorquí a la Nova Escullera.
Marc ha sorprendido también a todos, porque bueno, el primer día de competición no se encontró como él creía, y bueno, hablando con sus entrenadores, pues bueno, había ahí alguna pequeña duda de si podría o no podría hacer la mínima para el Mundial, pero bueno, la verdad es que hizo una prueba excelente y volvió a nadar muy cerca de su mejor marca y, bueno, se ha conseguido clasificar para China, así que estaremos 3 representantes del club allí.
I l'altre nom propi d'aquest campionat, no tant pels seus resultats, és el d'Erika Villaécija, que es va penjar algun metall en les proves de relleus. Recordem que als seus 34 anys, abans que parlàvem i escoltàvem també el Vallesada Dani Pedrosa acomiadant-se de MotoGP, doncs podríem parlar d'un cas similar al d'Erika Villaécija, perquè era el seu últim campionat d'Espanya com a nedadora professional. La barcelonina del Natació Sabadell estava molt emocionada pel reconeixement que va rebre ahir en acabar aquest estatal de piscina curta, l'estatal d'hivern, nedat a la Nova Escullera.
Veure que la piscina es fica en peu per tu i això, no sé, és agradable i m'ha fet molta il·lusió. Jo volia haver fet una medalla per despedir-me del pòdium i tot així a nivell de campionat d'Espanya, però jo crec que quedes amb tot el que has viscut, amb el que la gent pensa de tu i amb el que has transmès, i jo crec que m'he acabat amb això.
I la veritat és que el currículum que té Erika Villaécija no l'hem de descobrir ara, però dona per un hotel suís sencer. Pràcticament unes fites realment espectaculars de la nedadora del Club Natació Sabadell, i per tant no treu aquest campionat d'Espanya. Medalles grupals, podríem dir, en els relleus, però no individuals, tot el que porta a les seves esquenes i aquest més que merescut homenatge que va rebre ahir. Anem a ordenar el calendari ara de cara al futur. Des de dimecres i durant 2 setmanes, Catalina Corró, Marina García, Àlex Castellanos, Castejón i el mateix Àlex López, el tècnic, estaran presents a Sierra Nevada per fer una concentració en alçada, des d'allà directes cap a Hangzhou, a la Xina, on es disputarà el Mundial de Piscina de 25 metres de l'11 al 16 de desembre i del 21 al 23 del mateix mes, és a dir, just després d'aquest Mundial de Piscina Curta de la Xina, per arrodonir el 2018 Copa de Clubs de Natació a Gijón.
Hola, sóc Miquel Àngel González, capità del Sabadell, i us recomano escoltar Hotel Suites, que us encantarà. Jo l'escolto cada dia.
Deu minutets i seran les 3 de la tarda. Deixem ara sí la natació i també el tennis amb aquestes bones notícies, la bona representació i la pluja de medalles que van caure la nova escullera a l'estatal de piscina curta pel Natació Sabadell i també la permanència per 8è any consecutiu, camí dels 9 a l'elit del cercle sabadellès. Anem a parlar ara d'handbol i de la primera victòria del tàndem Gerard Gomis i Cesc Borrell a la banqueta de l'OAR Gràcia Sabadell com a primers entrenadors de la primera plantilla. El conjunt verd i blanc va trencar una ratxa de 3 derrotes consecutives a la primera nacional. Ho va fer imposant-se a la pista de l'handbol Sant Vicenç Barnicassa per 26 a 32. Per tant, una diferència de 6 gols que doncs, explica una miqueta el que es va veure a Sant Vicenç dels Horts en aquest nou compromís de la primera nacional. Més enllà de la segona victòria a domicili de la temporada, que de seguida l'analitzem, la primera gran notícia va ser la reaparició de Pol Torres després de patir a casa una greu lesió de genoll. La passada campanya fa ja alguns mesos. Del tot recuperat, Pol Torres va viure així aquest retorn a les pistes.
El fet de tornar a entrar en la dinàmica i començar a ajudar l'equip ja més des de dins de la pista, la veritat és que és molt reconfortant. I a més amb bones sensacions, el genoll me'l noto bé, dins de la pista amb els companys em sento perfecte, així que bueno, avui han sigut 10-12 minutets i bueno, aviam, tampoc tinc pressa, l'equip està fent molt bé les coses i tinc uns companys que, bueno, que s'han alegrat igual o més que jo quan m'han vist entrar a la pista.
Torres, per tant, recuperant sensacions ja un altre cop com a jugador d'handbol del tot recuperat i a disposició del nou cos tècnic de l'OAR Gràcia Sabadell. La veritat és que ha viscut des de fora tots aquests canvis de les últimes setmanes al carrer Boccaccio. Estrenat ja el comptador de victòries amb Gomis i amb Borrell al capdavant de l'equip, el jugador verd i blanc creu que no variarà massa l'estil de joc que hi havia amb Miquel Benítez, tot i que això sí, un relleu sempre pot servir per esperonar una miqueta la plantilla.
L'estil de joc tampoc canviarà massa perquè el Gomis ja estava en la dinàmica de l'inici de temporada sense de ser entrenador. Però sí que és veritat que ara tenint el Gerard de primer i el Sánchez de segon sí que ens aporta un plus que bueno, de moment estem intentant tenir en els entrenaments i bueno, si surt en forma de victòria en els partits ja és perfecte.
Recordem que l'objectiu que s'havia marcat enguany al Gràcia com a mínim a principis de temporada era el d'acabar entre els 5 primers classificats aquesta primera nacional masculina. A mitja temporada però l'han canviat i prefereixen pensar més en el dia a dia, com a mínim escoltant les paraules de Gerard Gomis quan va arribar a la banqueta, podríem dir com a primer entrenador, no com a segon que ja ho era, de Miquel Benítez, sinó agafant les regnes de l'equip, va preferir tirar del manual del Xolo Simeone i pensar més en el partit de partit i no tant en el que és a llarg termini acabar entre els 5 primers classificats. Pol Torres, però, està convençut que l'equip enguany és més potent que la temporada passada i, sobretot, que si les lesions el respecten, a diferència del que ha passat en aquesta arrencada a primera estatal, diu que poden aspirar cotes més altes que el 8è lloc actual.
Aquest any tenim una molt bona plantilla, jo crec que inclús millor que la de l'any passat. El que passa que amb les lesions doncs, teníem una plantilla més curta, el que passa que tampoc és excusa, perquè, per exemple, contra Sant Esteve Sarrovires a casa seva teníem pràcticament només 3 primeres línies i tot i així vam aconseguir tirar el partit endavant. Sí que és veritat que els partits que van venir a continuació ho vam notar, que teníem pocs recanvis.
I és que després de 9 jornades, l'OAR Gràcia Sabadell ha escalat una mica després de recuperar jugadors i efectius a la 8a posició. Ara, amb 8 punts, el pròxim repte serà, déu-n'hi-do quin repte, el derbi al carrer Boccaccio contra el líder de la primera nacional, tot un OAR Gràcia Sabadell, amb vol Sant Quirze.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I a tot això, avui tanquem el programa amb waterpolo perquè l'Estalpul Club Natació Sabadell masculí ha sumat la segona victòria de la temporada. Els de Quim Colet ho han aconseguit, a més, establint un nou rècord. El 28-1 sobre el Concepción Ciudad Lineal madrileny és la diferència de gols més àmplia en lliga regular en la història de la secció. Les noies també van fer la feina, desfensen aquest cas còmodament del Rubí per 4-21. Ens amplia totes aquestes dues informacions el nostre company Marc Pijuan. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Adri. A poc l'Estalpul de Quim Colet comença a rutllar. Aquest cap de setmana passat, de fet, ho va fer gairebé com una màquina perfecta. Al davant, això sí, tenien el rival més fluix de la Lliga, un Concepción Ciudad Lineal amb jugadors molt joves i que està patint molt aquesta temporada. Quim Colet, entrenador del club, creu que resultats com aquests ajudaran a l'equip a recuperar la confiança.
Vam dir des del primer moment que vam arribar que el treball segurament més important és recuperar l'autoestima de molts jugadors i recuperar el seu nivell, que tots tenen molt bon nivell, i aleshores doncs, bueno, això, usar-ho, ensemblar-ho perquè realment ho fem amb equip i tirem endavant.
El màxim golejador del duel va ser Gerard Reixac amb 7 dianes. L'Olotí, arribat aquest estiu a les files de l'Estalpul, espera que aquestes dues victòries consecutives facin que l'equip entri en una dinàmica positiva.
Està clar que no vam començar bé, sobretot per el tema resultats, però bueno, a poc anem millorant i espero que canviem ja la dinàmica. Tots aquests partits que hem fet prèviament ens ajuden per afrontar els pròxims compromisos.
Aquest triomf escala posicions a la classificació al Natació Sabadell, que ara és setè amb 8 punts. Qui encara no ha cedit cap punt aquesta temporada és l'equip femení del club. Les de David Palma porten 6 de 6 a la Lliga. L'última víctima ha estat el Rubí, que no va poder fer res per aturar a les sabadellenques. Al final 4-21, en un partit en el qual van destacar Ani Espar i Olga Domènech, totes dues amb 4 gols. Mati Ortiz, jugador del Natació Sabadell, creu que tot i el triomf van cometre errors.
El Rubí és un equip molt lluitador, no? I s'ha reforçat una miqueta amb les jugadores que han arribat aquest any. Sí que és veritat que, bueno, a priori doncs, havíem de guanyar i havíem de fer-ho bé, però bueno, el nostre objectiu al final és jugar sempre al 100% i sobretot no cometre errors tontos que diem nosaltres, no? I jo crec que això ho vam assolir bé. Vam començar bastant bé, que a vegades és el que ens costa una mica a l'inici de partit, i bueno, després a poc a poc sí que vam tenir també alguns fallos, però bueno, sempre es poden aprendre i millorar.
La sabadellenca també admet que enguany el Sant Andreu està pujant al seu nivell, un fet, diu, que afavoreix a la competició en general.
Sí que és veritat que aquest any el Sant Andreu ha millorat molt. També bueno, el Mataró ara també s'ha reforçat, que potser va començar l'inici de temporada més fluix del que s'esperava. I llavors hi ha uns quants equips que estan allà, no?, que hem de lluitar, que ja es va veure també a la Copa Catalana, que no va ser tan fàcil la final amb el Sant Andreu. Però bueno, això també li dona una mica de vidilla, no només cap a nosaltres, sinó cap al públic també que ve a veure'ns i a la Lliga en general, que és important també.
I és que aquests 3 punts del triomf permeten igualar en el primer lloc de la taula amb el Sant Andreu. Les barcelonines, això sí, se situen en primera posició gràcies a la diferència de gols. Dissabte vinent, els nois es desplaçaran fins a la piscina Joan Serra per enfrontar-se al Mataró, l'actual tercer classificat, mentre que les noies jugaran dissabte a Cal Llong contra el Mediterrani. Les barcelonines són terceres també, només darrere de Sant Andreu i Estalpul.
I a tot això, demà a l'Hotel Suís rebrem la visita de 2 àrbitres sabadellencs de primera divisió, David Medie Jiménez i l'assistent Juan Carlos Barranco Trejo. Amb ells parlarem de la curiositat que per primera temporada compleixin i comparteixin la tripleta habitual i també de l'aplicació del VAR. A més, comentarem el retorn del capità Miguel González. Escoltarem a Néstor Querol i a Josu Ozcoidi. Parlarem de la bona ratxa del Club Esportiu Mercantil a la Lliga Nacional Juvenil. Els blaugranes ja són 8ens en aquest segon grau del futbol formatiu, del futbol juvenil de casa nostra, i també repassarem tot el que tingui a veure amb el futbol sala sabadellenc i amb el bàsquet, amb la gent del Global Bàsquet i del Bàsquet Pia.
Hotel Suís.
minutet i les 3, per tant, les claus a punt a les mans del Toni González, que us envia un petonarro des del control de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, que us recorda, per exemple, que si voleu continuar informats, teniu radiosabadell.fm com el vostre portal web de referència a la ciutat, o també @radiosabadell al Twitter o a Instagram. Us deixem en bones mans, si us agrada el món de la ciència-ficció, ara amb la Karen Madrid i amb l'Alfons Mallol, el Quimèric. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.